A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
És indigne el silenci còmplice d'Europa, tot i els 893 ferits, inhibint-se sense mostrar cap solidaritat, negant-se a condemnar la violència policial, com el rei avala la regressió democràtica espanyola, la repressió que denuncien observadors internacionals i defensors dels drets humans d'arreu del món, d'Amnistia Internacional a les Nacions Unides, no ho diem nosaltres. Els cops de porra, els avis al cap, a la cara, indiscriminats, les puntades de peu, les bales de goma prohibides, fins i tot tocaments de dones, empènyer escales avall, votants pacífics, rebentar escoles a cop de mall. És un ús proporcionat de la força. Proporcionat, segons una comissió europea, que ja només s'atreveix a defensar els drets fonamentals quan són els països africans els que els violen. Vergonya. L'Europa insensible a la crisi dels refugiats, la que salva banquers, la de l'austericidi, ja no és garantia de pau. No és garantia que no ens enviaran els tancs, al contrari, dona carta blanca a Espanya. I el seu silenci còmplice el pagarà l'europeisme. És indigne.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Els solidaris no podem parlar de drets humans i pau a l'altra banda del món, de conflictes llunyans i oblidar-nos dels que patim aquí a casa, de la deriva autoritària i repressiva espanyola. Dret a la integritat física de la persona, article 2 de la Carta Europea de Drets Fonamentals. Prohibició dels tractes inhumans o degradants, article 4. Dret a la llibertat i la seguretat, article 6. Llibertat de pensament, article 10. Llibertat d'expressió i informació, article 11. De reunió, associació, article 12. Podríem continuar. On és la Comissió Europea? On és la guardiana dels tractats que es permet donar lliçons a la resta del món? On és? Són al Passeig de Gràcia de Barcelona, però vaja, com si no hi fóssim. Avui, als solidaris, parlarem amb els que sí que hi són, defensant els drets fonamentals, amb Amnistia Internacional, que denuncia l'ús de la força de forma excessiva i desproporcionada contra persones que passivament es resistien al carrer i a la porta dels centres de votació. Avui ens acompanya la seva coordinadora a Catalunya, Adriana Ribas, una delegació formada per 5 experts. Esteu seguint de prop la situació. Quins testimonis esteu recollint?
Doncs bé, nosaltres ja fa mesos que venim seguint de prop la situació de drets humans aquí a Catalunya, en el context del referèndum, i en aquest cap de setmana passat doncs vam poder presenciar en directe, de fet, doncs la càrrega policial de Sardenya amb Diputació, on es van disparar pilotes de goma, i per tant des del mateix diumenge ja venim recollint testimonis de diferents persones doncs, que han estat víctimes d'aquesta brutalitat policial.
Som defensores. Té un equip de 70 observadores. Avui és amb nosaltres l'Anaïs Franquesa, que és advocada, penalista i directora de Litige d'Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans. Som defensores. Heu registrat un centenar de casos de violència policial i alguns especialment greus. Explica'ns.
Efectivament, el diumenge teníem 70 persones, diguem, repartides per tota la ciutat. Les persones observadores en aquell dia van recollir el nom i cognoms de fins a 58 víctimes i, a més, òbviament, aquestes víctimes referien també a altres persones o les observadores van ser testimonis d'altres situacions i per això les primeres xifres que vam manifestar són que com a mínim unes 100 persones s'havien vist afectades. Després vam veure que, efectivament, encara havien sigut moltes més persones per les xifres oficials de persones que havien anat, diguem, al CAP i als hospitals.
I també avui aquí als Solidaris de Catalunya Ràdio, el Ramon Esteve, de Drets, col·lectiu d'advocats catalans que combat legalment aquests atemptats contra drets fonamentals per acabar amb la impunitat dels atacs, amb els insults, les amenaces contra catalans. Cap agressió sense resposta. Ramon, com hi hem de respondre a aquests atacs?
Hem de respondre, bona tarda, hem de respondre com hem fet fins ara, no? Amb calma. I mirant de seguir doncs, els procediments des del punt de vista legal que existeixen, perquè hem de recordar que no acaben aquí, després aquests procediments es poden internacionalitzar i per tant doncs, el que hem de fer és això, no? Recollir aquestes denúncies, tothom ha de denunciar, recollir tota aquesta informació i després posar-ho en mans doncs, d'advocats o de les associacions que siguin per poder denunciar això i recordant que això no acabarà aquí. Si és necessari, doncs podem anar més enllà.
Sí, doneu per fet que la justícia internacional hauria d'acabar actuant, que les vostres, per exemple, Amnistia internacionals o una ONG global hi acabarà intervenint.
Bé, de fet, nosaltres el moment en què estem ara, hem de pensar que els fets són relativament recents, sí. Estem parlant d'una setmana, el que volem és tenir una imatge real de la magnitud d'aquesta actuació policial, del nombre de persones que han estat víctimes d'aquestes violacions de drets humans fruit d'aquesta actuació, i un cop tinguem clara, nosaltres de moment el que hem demanat ja és una investigació imparcial, independent de l'actuació de les forces de seguretat, de Policia Nacional i de Guàrdia Civil, perquè entenem que tota actuació policial de forces de seguretat ha d'estar subjecta a una revisió, i més en el cas com aquest, no? On diferents entitats de perfils molt, molt variats hem identificat un ús excessiu i indiscriminat de la força.
Però en un estat espanyol on, podríem dir-ne, la separació de poders és relativa a una justícia que està polititzada, quines garanties tenen els catalans que estan denunciant? Per exemple, els Mossos d'Esquadra han rebutjat 553 denúncies de ferits per la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Quines garanties hi ha que això, la justícia espanyola, ho resolgui?
Això ho anirem veient així que anem doncs, caminant, no? que anem, ens anem endinsant en el procediment. Garanties tenim les que tenim, tampoc són moltes, i però tampoc són zero, no? També és veritat que depèn dels òrgans judicials en els que ens trobem, la situació hi ha una es nota molt la mà política, no? Per exemple, en el Tribunal Constitucional, el que ha passat doncs a la Sindicatura Electoral de Catalunya, doncs nosaltres hem pogut viure una situació d'estrès processal importantíssima, no?, en dret sancionador. I, a més, també hem de dir que si volem arribar a altres instàncies hem d'esgotar també la via interna, no?, la via espanyola. Per tant, no tenim un altre camí que passar per aquí.
Pel que fa a Irídia, som defensores i també en el treball que també fan altres entitats, com pot ser Amnistia o Human Rights Watch, que també estan aquí aquesta setmana intentant averiguar què
és el que... Han dit que no donen l'abast, Human Rights Watch, que han enviat un equip i no donen l'abast.
Efectivament, el mateix que ens passa a nosaltres, no donem l'abast. Portem una setmana assistint a persones víctimes d'aquest tipus de violència que van patir el diumenge, les assistim des del punt de vista legal i psicosocial, i no parem de tenir peticions per part de escoles. Hem de tenir en compte que almenys les xifres que tenim del diumenge ens parlen de 17 centres afectats, no? I això té un impacte emocional fortíssim, no només per les persones que van viure allò, sinó també pels nens i les nenes que van el dilluns a l'escola i la veuen destrossada, no? Aleshores, aquí estem intentant actuar en doble via, en aquest sentit, i pel que fa a les garanties i a quines instàncies podem acudir, també tenim clar que hem de fer un treball conjunt i en paral·lel. D'una banda, hi ha el treball pel que fa a les instàncies internacionals, que és per això que tota la informació que tenim, la recopilació de persones afectades, les inclourem en un informe que presentarem tant a Nacions Unides com a Consell d'Europa com a Unió Europea. Nacions Unides s'ha pronunciat ja dues vegades aquesta setmana, no ho oblidem, en aquestes dues setmanes. L'alt comissionat de Nacions Unides ha demanat a l'Estat espanyol poder venir a fer una visita, i també es van pronunciar la setmana passada el relator especial pel dret a reunir manifestació i un expert independent d'ordre democràtic dient que li preocupava la situació prèvia a l'1 d'octubre. En relació a l'1 d'octubre, per tant, important anar a aquests organismes internacionals que ja poden actuar ara ja des de, amb els mecanismes que tenen, i, per suposat, els tribunals, i els jutjats i tribunals d'aquí, que són els que han d'investigar en primer lloc a les situacions que es van donar. En aquest sentit, jo volia posar de manifest l'actuació, i aquí sí, intolerable, considero, per part de Fiscalia, de considerar que allà que no s'han produït delictes, la resposta de que perquè afectaven un 0,0 no sé quant de les persones que havien anat a votar, quan estem veient clarament cops al cap, persones arrossegades per terra, situacions que no només són o poden ser un delicte, de lesions, sinó també delictes contra la integritat moral, delictes contra els drets fonamentals. És el fet de que Fiscalia tan activa en d'altres qüestions i en d'altres casos, en aquest cas directament digui que no s'ha d'investigar, ho trobem molt, molt greu pel que fa a garanties, i en tot cas, òbviament, nosaltres sí que estarem impulsant i també ajudant i assessorant perquè la gent vagi als tribunals, perquè s'hi ha d'anar, perquè no és cert que no sempre es trobi la justícia, ni molt menys, no? Els casos s'investiguen amb major o menor obstacles, això és cert, òbviament, però sí que s'ha de venir aquí, no? I si no, doncs podrem arribar fins al Tribunal Europeu, si cal, però el primer és començar.
Esgotar les vies legals aquí. Esteu decebudes per la reacció europea?
Sí, el que passa que sincerament, potser perquè després de tants dies ja estem una mica cansats, però no em sorprèn. Em decep, però no em sorprèn, perquè si és la mateixa Unió Europea que deixa que 10.000 persones morin al Mediterrani cada any, no? O en els anys que portem, és la Unió Europea que tanca les portes, és la Unió Europea que es pronuncia en determinats casos i en d'altres no. I aleshores, en aquest sentit, no sorprèn, però òbviament decep, perquè jo almenys esperava una reacció, com una condemna més enèrgica, no? Si bé és cert que determinats grups parlamentaris, pel que fa al Parlament Europeu, sí que es van pronunciar i van condemnar, perquè allà sí que els estava arribant la informació del que estava succeint, a diferència d'altres parts de l'Estat, pel que fa a mitjans de comunicació, esperàvem, doncs, una reacció més enèrgica en aquest sentit.
Adriana, l'Anaïs ens ha explicat casos concrets que doncs, mostren com s'estan violant drets fonamentals. Vosaltres també n'heu recollit.
Sí, n'hem recollit, n'hem presenciat i, de fet, ara també estem en aquest moment de rebre documentació, valorar imatges, partes mèdics, una mica recopilar tota la informació, no? Perquè nosaltres el que estem fent és una anàlisi de l'actuació policial en base al protocol que existeix d'actuació per forces de seguretat, un protocol internacional que estableix una sèrie d'estàndards sobre com s'ha d'actuar, no? Per exemple, en el cas de l'Escola Mediterrània a la Barceloneta, on un policia posa una porra al coll d'una noia, evidentment fora de qualsevol estàndard que estableix que l'ús de porres o eines similars, instruments similars, no s'han d'utilitzar en el tronc. Primer, no s'han d'utilitzar contra una persona que no estigui en una actitud agressiva o no estigui en una actitud de confrontació, que per les imatges no és el cas d'aquesta persona que hem identificat, no? D'aquesta dona que
estava asseguda pacíficament.
O... estava de peu i passava per allà i el policia va cap a ella quan ella, evidentment, a les imatges és molt clar que no mostra una actitud en cap cas
de
violenta ni de confrontació. Estava de peu i, per tant, el policia actua. I actua, a sobre que actua contra una persona que no mostra aquest tipus d'actitud, li posa la porra al coll. Quan està clar que els estàndards estableixen que l'ús d'aquest tipus de material ha de ser sempre de cintura cap a baix per evitar justament cops a zones on pots patir danys, no? Imagina't la tràquea amb la pressió d'una porra, o també hem vist doncs, nombroses imatges de gent amb cops al cap.
Sí.
Cops de porra al cap, no? L'ús de porra en el sentit vertical, d'aixecar el braç i picar cap a baix, va en contra del que estableixen els estàndards. Hauries de picar sempre avall. Avall, sempre a ras, a prop de terra, no? A les cames, és la zona on quan et trobes amb una persona que té una actitud agressiva de confrontació és on has d'anar. Per tant, hi ha un doble, aquí hi ha dos gaps, no? Dos qüestions que van en contra d'aquests estàndards, d'aquest protocol d'actuació de forces de seguretat, un protocol que estableix quines són les formes d'actuar a nivell internacional perquè es garanteixin doncs, la protecció de les persones que estan lliurement manifestant-se, que és el que nosaltres doncs, hem vist en la majoria de casos, no?
O també l'arribada dels cossos policials oficials i càrrega directa, no? Amb alcaldes intentant mediar i que també han rebut cops de porra.
Sí, de fet, nosaltres ara ens trobem en aquesta part, des d'Amnistia Internacional estem fent ara també una part de documentació, no? Com els companys doncs, de Som Defensores, d'Irídia, de diferents entitats que estem en aquest procés ara, després del dia 1. Nosaltres el dia 1, el diumenge, el que anava més a una... estem en un context més de missió d'observació. L'anàlisi el vam començar a fer a l'1 a la tarda, quan ja havíem presenciat doncs, aquestes primeres càrregues, però al matí el que volíem era observar com era l'actuació policial. Quan arribava la policia, com actuava, què passava, no? Donava temps a les persones, demanava, s'explicava, buscava algú amb qui mediar, sol·licitava que la gent s'aixequés i marxés, donava... quins eren els tempos, no?, en tot això, perquè això forma part també d'aquesta actitud que ha de tenir la policia d'intentar que la força sigui l'última opció i que hi hagi una part prèvia de negociació, de conversa, de contacte amb les persones que estan allà, no? I aquesta és una part important que també valorem, perquè tot això també forma doncs, part d'aquestes directrius internacionals que, sobre els que es basen estàndards de drets humans i que són fonamentals per garantir que es dona llibertat d'expressió, llibertat de manifestació i llibertat de reunió, alhora que es pot, evidentment, entenent que la policia té l'ús legítim de la força, però que l'ha de fer sota un control judicial, en aquest cas doncs ara de futurs, però no caldria, no, que arribéssim a aquest punt. Si actuéssim de forma correcta, doncs no hauríem d'estar ara parlant doncs, animant a la gent a que interposi una denúncia per poder donar seguiment a la seva actuació, al seu cas.
Ramon, quins casos concrets heu trobat que la justícia imparcial no hauria de passar per alt?
nosaltres la situació ens va, o sigui, la situació que nosaltres teníem prevista, l'escenari que teníem previst, no té res a veure amb el que es va produir finalment, no? Nosaltres havíem preparat doncs un equip d'advocats que, en fi, la resposta també, vull dir-ho, va ser molt àmplia i molt agradable de veure com tants companys doncs es van apuntar a drets i volíem fer un equip de 100 advocats i gairebé vam arribar a 300. Per tant, doncs això reconforta. Però nosaltres el que teníem previst era que es vulneressin drets fonamentals en el sentit de no deixar-te votar, en fi, impedir-te el dret d'expressió, però clar, el que no teníem previst és aquesta brutalitat. I aleshores, doncs, a partir del dia 1, hem mirat doncs també de posar-nos en marxa doncs en base a la realitat que ens vam trobar, no?
I ara, per desescalar la situació, quins són els passos que vosaltres recomanaríeu a la gent que ens escolta?
Jo recomanaria el primer pas, sobretot cuidar-se, perquè estem en un moment d'especial tensió i llavors en aquest sentit a vegades ens n'oblidem, no? I ens som molt proactius i llavors anem als jutjats i anem a tot arreu. Sí, d'acord, si la persona té lesions, que vagi al metge, faci constar que ha sigut conseqüència d'una agressió i això arribarà al jutjat i que també, si té la necessitat o realment doncs, el recomanable, òbviament, és anar a denunciar, sí. Però no ens oblidem del com estem, no? Del com estem i de com està el nostre entorn. El primer consell seria que cuidar-se i intentar mantenir també dintre del possible la normalitat, no? Una agressió d'aquest tipus, i és una agressió tan generalitzada a la ciutat, crea un trencament en la teva quotidianitat i en la mesura del possible, doncs això que afecti el menys possible.
Adriana.
Sí, de fet, sumar-nos a aquestes recomanacions, no? Aquestes propostes de Som Defensores, i també doncs, començar a plantejar-nos. Nosaltres insistirem molt amb les autoritats espanyoles en la part d'investigació dels fets ocorreguts. Aquí hi ha una part de responsabilitat important que cal assumir per part d'autoritats espanyoles i, per tant, han d'iniciar una investigació en aquest sentit, perquè la investigació, si conclou que va haver-hi ús excessiu i indiscriminat de la força, ha de considerar que s'han de rendir comptes. I, per tant, aquelles persones que siguin identificades com a responsables d'aquests operatius policials que van comportar vulneració de drets humans han de tenir doncs, els procediments disciplinaris o criminals, si s'escau, pertinents. Perquè és fonamental, perquè això també obrirà la porta a la reparació i, per tant, en aquest sentit, no denunciar és el primer pas, recollir tots aquests casos ens permet tenir aquesta foto, però hi ha una part fonamental que és assumir responsabilitats, i aquí les ha d'assumir evidentment les autoritats espanyoles, aquelles persones que van preparar aquests operatius i van permetre, no?, o van portar aquesta situació.
Ramon?
No, totalment d'acord amb el que has dit fins ara, no? En primer lloc, doncs, pausa, jo crec que és necessari. Venim d'uns dies d'una intensitat tremenda que afecta. Parlant amb la gent, veus que a la gent li costa dormir, hi ha un consum, jo penso que excessiu, sobre de tota aquesta informació. Per tant, pausa. Després de la pausa, doncs, inici, caminem. És a dir, és necessari denunciar aquests fets per un tema ja de dignitat. I, a més, perquè, bueno, de dignitat, i després perquè si hem de construir un futur millor l'hem de construir a partir de les errades, i aquestes errades, algú ha de respondre.
Confieu en una mediació internacional, Adriana, Anaïs, Ramon, i serà? L'acceptarà Espanya?
Difícil la pregunta, confiem. Que cal mediació em sembla bastant obvi, no? O és aquest, estem davant d'un conflicte polític, els conflictes polítics s'han de resoldre en política, no es poden resoldre a cop de codi penal ni, òbviament, a cop de porra, no? Aleshores, en aquest sentit sí que molta responsabilitat i preocupació en el sentit de veure que hi ha tan poca predisposició, menys per una de les parts, per poder enfrontar-ho d'una altra manera, no? Que en aquest sentit portàvem denunciant-ho setmanes. La vulneració de drets fonamentals no va començar el diumenge. Portàvem dues setmanes d'entrant a impremtes, registrant, diguem, i obrint correspondència privada, pressionant i diguem, coaccionant a periodistes i la feina que feu. Diguem que veníem ja d'un context molt, 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 molt preocupant, que nosaltres parlàvem en termes pràcticament d'estat d'excepció no declarat. I aleshores, l'1 d'octubre ha estat com un, diguem, un pas més, llavors, davant de la situació d'escalada, doncs sí, diguem, és necessari aquesta mediació.
Sí, de fet, per Amnistia Internacional també remarcar que aquesta, entenem que això és una qüestió política que s'ha de resoldre en aquesta esfera i que sortir d'aquest àmbit ens ha portat a una situació com aquesta, no? on l'actuació, el no diàleg ha comportat violacions de drets humans molt rellevants i una situació social d'atenció, no? Aquests últims dies. I per tant, també entendre que a través del diàleg és on cal arribar a una situació de consens.
Ramon. Sí, jo, per descomptat, penso que és necessari la mediació, no? El que passa és que no sóc gaire optimista en aquest sentit, no? Perquè si mirem una miqueta la història dels últims 20 anys, però potser són segles, poques vegades a la història d'Espanya la negociació o el pacte polític ha arribat gaire lluny, no? Està clar que els jutjats no són llocs per determinar o per dirimir qüestions polítiques. Els jutjats serveixen pel que serveixen, però per això no serveixen, però clar, quan un escolta determinades manifestacions de potser de les togues més importants que té Espanya, dient que la raó última de l'estat de dret és la unitat d'Espanya, doncs clar, a un com a jurista li agafa certa perplexitat, no? Perquè la raó última d'un estat mai pot ser la unitat de res, La raó última de l'estat serà el dret, serà la negociació, serà el pacte, serà el que decideixin els seus ciutadans, però la unitat d'Espanya és que tampoc és cap dret fonamental de res, no? I aleshores, si partim d'aquí i això és inamovible, doncs no veig una solució, perquè no voldrà ningú mediar ni conciliar, és a dir, jo crec que no s'asseuran a una taula. Em sap greu dir-ho, però jo ho veig així.
Esperem que t'equivoquis. Adriana Ribas, d'Amnistia Internacional, Anaïs Franquesa, de Som Defensores, Irídia, Ramon Esteve, de Drets, gràcies per venir als Solidaris i molt bona feina.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sortim ara al carrer. La Marta Molina ha parlat amb manifestants aquests dies i amb els que més en saben de no violència.
Solidaris, idees per canviar el món.
Aquests dies hem vist gent que s'ha organitzat per defensar els col·legis electorals i que ha sortit als carrers per manifestar-se en contra de la violència policial.
Sabia que volia portar alguna cosa aquí a la manifestació i estar fent un clavell gegant, que penso que ha estat el símbol de tot aquest moviment, i posa, som gent de pau, que és el que volem, pau i no agressions i un poble lliure. Every morning I
get up into downtown. Ull per ull, tots som cecs. Ens quedem tots secs i, bueno, és una frase que va dir Gandhi i és per reivindicar la violència que va haver-hi el diumenge contra la gent que estava votant per part dels policies, per dir que no estem d'acord amb la violència.
També hi ha hagut gent que ha fet tallers de resistència no violenta. Simoneta Costanzo, per exemple, abans de l'1 d'octubre va ser a una escola de Nou Barris de Barcelona que va ser col·legi electoral. Porta 40 anys a Catalunya i ha estat també durant anys assessora de l'organització Non-Violence Peace Force.
Creo que lo que más nos ha impactado a los que estábamos en estas formaciones ha sido la preparación ya a la idea de la no violencia. Algo que hace no más de 15 años, hasta en las organizaciones de la sociedad civil por la paz, no era asimilado. La no violencia era algo que no se podía proponer porque no se entendía, porque de esto la paz sí. Hoy y nos hemos quedado atónitos delante de la preparación de la gente común hacia un concepto como la no violencia. Yo creo firmemente que el pueblo catalán es un pueblo no solo acogido, sino un pueblo de gran corazón y con una gran capacidad de entender a la gente y respetar que cada uno sea como es. Creo que a través de una preparación no violenta y la gran capacidad que tenemos de juntarnos cuando hace falta, entender el hecho de que la no violencia no se exprese solo en la calle o en una manifestación o en una defensa de un derecho, sino que se manifieste hacia nuestro vecino, el profesor hacia el alumno que a lo mejor es hijo de un guardia civil, que es un hombre como nosotros y lleva muchísimos años intentando que Cataluña sea un sitio seguro y acogedor, que la gente no se vuelva Greta no se vuelva mezquina, que aquí hay una bola que ha empezado a rodar y que los únicos que cambiaremos la actitud y la percepción de todo esto vamos a ser los de la calle.
Costanzo comenta la necessitat de traspassar la no violència a la nostra vida quotidiana i recorda que l'acció no violenta passa pel diàleg, la denúncia, la no cooperació, la desobediència civil i la construcció d'alternatives. I a Catalunya tenim molts models a seguir que han inspirat aquesta resposta no violenta massiva als carrers. Martí Olivella va ser part del primer grup d'objectors de consciència i també era fent tallers preventius de no violència a algunes escoles de l'Eixample de Barcelona.
Funcionem tots com a models. Si només tenim models de goril·les, pues ens comportem com ells. Si tenim models d'això en determinats moments, per la gent, per mantenir la dignitat, és capaç de fer-ho. Jo crec que l'èxit d'aquests dies ha estat, una, la suma de gent com Xirinacs, que ha marcat tota una generació, de la lluita dels objectors i els insumisos durant 30 anys, de la lluita del moviment ecologista i antinuclear, que també es van fer moltes coses, de la lluita de l'Ebre pel tema de l'aigua, de la PA, que han demostrat com es poden afrontar evitar els desallotjaments dels habitatges, i dels indignats del 15M. O sigui, és la suma de molts corrents diferents que cadascú ha anat experimentant la força de la no violència i ara ha esclatat perquè s'ha ajuntat tothom. És a dir, independentistes més indignats, més sobiranistes, més ecologistes, més pacifistes i més treballadors, perquè de fet les vagues i gran part de les resistències han estat no violentes quasi sempre.
I aquests eren alguns dels consells que Martí Olivella donava en aquests tallers.
El primer de tot és saber a què ens enfrontem. Ens enfrontem a defensar la nostra dignitat interiorment, personal i col·lectiva, del dret que estiguem reclamant. I de cara a l'adversari, no confondre que el policia, sigui quin sigui, és el nostre enemic i el nostre adversari. El nostre adversari és els poders polítics i econòmics que els manen i que els utilitzen. Com deia Xirinacs, qualsevol de nosaltres la vida ens hauria pogut portar a viure situacions i canviar-nos de paper. No excusa que la gent no obeeixi lleis injustes, però les estructures d'obediència són les que són i mentre no hi ha un canvi profund, doncs els cossos policials doncs obeeixen les ordres que han d'obeir. Després les poden aplicar amb més o menys ganes, amb més o menys ràbia, i tot això l'únic que fa és augmentar la nostra dignitat i el menyspreu per la situació que han de viure, no?
I aquests dies un altre expert en no violència també era als col·legis electorals donant consells per resistir aquests dies. Pepe Beunza, primer objector de consciència al servei militar.
Aquests dies és molt difícil no tenir un nus a l'estómac, això és el plexo solar, que és on es concentra en el sentiment de frustració, d'ira, de por, de ràbia, d'indignació, i aquests sentiments hem de procurar que estiguin poc dintre nostre perquè són molt negatius. Llavors, com això és un nus que fa tensar el múscul de l'estómac, el que hem de procurar és destensar-lo, relaxar-lo. Això, hi ha exercicis de tensió i destensió, de relaxació, però hi ha una forma molt més senzilla i molt més divertida, que és la risa. Així que aquests dies pues, procureu veure pel·lícules de risa, contar xistes amb els amics, riure de les situacions divertides que també va haver-hi el diumenge, i procureu que l'humor sigui una constància d'aquests dies perquè fa falta molt per tornar a tenir un equilibri i una sensació de tranquil·litat.
Perseguida per dogmes de fe, golpejada al bell mig de l'ànima, tu que mai vas baixar la cara com...
Bueno, pues l'hem escrit després de les actuacions que vam viure el diumenge per part de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, i bueno, és una frase d'una cançó, de la Gossa Sorda, que definia molt bé la situació.
Ens la pots llegir?
Sí, colpejada al bell mig de l'ànima.
Trobo que ens estan, com diu la frase aquesta, colpejant a la nostra dignitat, als nostres drets. Trobo que estan actuant de manera desproporcionada.
El temps, preneix del temps, si te la compten no t'oblides de contar-la, i que la lluita de les dones d'aigua ens guia quan ens eclipsa un altre cop.
A més, en les últimes setmanes, arrel de la convocatòria del referèndum i de la previsió d'una possible escalada de violència i repressió, 200 entitats que treballen temes de drets humans a Catalunya, a l'Estat espanyol i a Europa han organitzat una xarxa d'observadores anomenada Som Defensores, que van monitoritzar les incidències durant les mobilitzacions. S'han format al voltant de 120 persones. Luca Gervasoni, codirector de NOVACT, Institut Internacional per l'Acció No Violenta.
El que van ser va ser explicar els principis del que seria el monitoratge professional de violacions de drets civils i polítics, és a dir, enfront d'una violació, en cas que s'avancés cap a un cas judicial, no seria suficient tan sols l'explicació d'en segon terme, calen testimonis de primer ordre, és a dir, aquestes observadores ens hem ocupat d'anar a barris i recollir testimonis, telèfons, contactes de persones que havien observat violacions. Havíem d'informar que, per exemple, en casos judicials, en cas de que hagués estat necessari, que serà necessari denunciar aquest tipus de casos, proves com vídeos davant d'un judici no valdria un vídeo gravat d'un recollit a Twitter o a Facebook, per exemple. Cal que sigui el telèfon o la càmera professional i personal d'una persona, l'original, diguem, que ho hagi recollit. És a dir, era molt important estar present en les situacions per recollir totes aquestes proves a banda de ser observadors directes. Sentir que el fet d'estar allà, de poder explicar com reaccionar davant d'una possible actuació policial, oferir telèfons d'atenció psicosocial, oferir telèfons d'atenció legal, doncs era una tasca important. I ara portem doncs, tota aquesta setmana al voltant de 25 persones, advocats i psicòlegs, donant suport i atenció psicosocial a víctimes, alhora que estem pensant en com establir judicis amb totes les proves que hem fet on es demostren violacions de drets civils i polítics. A l'orella, jo et desitjava sencera, som l'amor que construïm mentre llargues
assemblees, un casal d'estartalat, un pòster d'encaputxats, vencer la nostra feblesa. Xarxa d'observadors de drets humans, en resistència civil pacífica, tallers de no violència. Estarem atentes a les properes formacions per poder continuar dialogant amb calma amb els nostres veïns i veïnes que tenen opinions potser diferents a les nostres i per poder sortir preparats al carrer i anar integrant la no violència més enllà de les pancartes.
Motodomini, Fi Catalunya Ràdio.
Solidaris. يا العزيز علي في جنبك نرتاح خاطري لا حرب ولا سلاح خاطري ما يفارقنا شيء.
La violència policial, la repressió espanyola contra les urnes, salvatge, desproporcionada, no té cabuda en una Catalunya que és defensora dels drets humans, en una societat catalana que s'implica en promoure i protegir els drets fonamentals arreu del món i que ho fa des de la base, des dels seus pobles i ciutats, com els atacats brutalment per la Guàrdia Civil. Precisament aquests dies, 15 municipis d'arreu del país reben la visita de reconeguts defensors dels drets humans, lluitadors que s'hi juguen la pell, la pròpia llibertat i integritat física als seus països. I avui als Solidaris n'hem convidat a tres. Són l'Aisha Dabo, ciberactivista a Gàmbia i Senegal, defensora dels drets de les dones i de la igualtat de gènere i membre d'Africtivistes, una lliga panafricana que vetlla per la pau, la democràcia i un desenvolupament just al continent africà. També l'Aliya Harir, que rafa ponts entre la Índia i el Pakistan, coordinant la branca pakistanesa de l'ONG Començament de l'Amistat, una iniciativa de pau basada en la diplomàcia ciutadana per combatre l'odi entre els dos pobles i fomentar el diàleg i la pau. I també l'Aisha Altuboli, defensora dels drets de les dones a Líbia, especialment implicant les joves a la transició democràtica, la participació ciutadana, política i la presa de decisions i construcció de pau. Tres lluitadores, gràcies a les tres per ser avui.
Moltes gràcies a les tres per venir als Solidaris.
Thank you.
Do you think,
creieu que s'han violat drets fonamentals aquí a Catalunya amb aquest ús desproporcionat de la força de la policia espanyola i la repressió del referèndum? Què podem aprendre els catalans de la vostra lluita defensant els drets fonamentals?
Fighting in defending fundamental rights.
I think the main issue actually I don't want to get into the details.
Crec que el principal problema ara, i no voldria entrar en detalls perquè vosaltres coneixeu millor la situació, és la desafortunada repressió de la policia contra manifestants pacífics que simplement estaven asseguts i aixecaven les mans. Això és condemnable passi on passi, a l'Àfrica i arreu. Va ser lamentable i inesperat. Aquesta repressió l'acostumem a veure a l'Àfrica, no a Europa. És lamentable. Ens demostra que els drets humans s'han de defensar arreu, siguem on siguem. Els drets fonamentals són innegociables, especialment quan una manifestació és pacífica.
Not something that anyone can negotiate, when especially when the protest is peaceful.
Aisha, Lia.
Yeah, I agree with Aisha.
Estic d'acord amb l'Aisha. Rebutjo de ple la violència de la policia espanyola contra la gent que volia votar. Com ha dit ella, és exactament aquesta violència la que patim i rebutgem en les nostres societats i no la podem tolerar enlloc. És xocant veure que una cosa així pot passar en un país europeu, però mostra com d'importants són els drets humans arreu del món. Poden ser violats en qualsevol moment, en qualsevol lloc del món, i tots ens hauríem d'unir per defensar-los.
Stick together to defending them.
I think as a rights defender, the recent turn of events in Catalonia have been...
Com a defensora dels drets humans, trobo lamentable el que ha passat a Catalunya. La reacció salvatge de la policia a un referèndum de tota la societat. El dret d'autodeterminació del poble català és un dret humà bàsic. Jo vinc d'una regió, el Pakistan, el Caixmir, que està dividida. Una tercera part pertany al Pakistan, dos a l'Índia. Fa 69 anys l'ONU va demanar als dos països que fessin un referèndum perquè el Caixmir poguessin decidir si volen formar part del Pakistan, de l'Índia o ser independents. Però encara no han pogut exercir aquest dret humà bàsic. Jo crec en el dret d'autodeterminació de tots els pobles i la violència policial no està justificada.
It's the right of the self-determination of all the people and the violence is really unjustified.
Llavors, creieu que s'haurien d'investigar aquests atacs com una possible violació de drets humans?
I think so, because when the police has a role of protecting...
Sí, perquè la funció de la policia és protegir els ciutadans, i si incompleix aquesta norma de forma injustificada, no vull donar res per fet abans que s'investigui, però crec que s'ha d'obrir una investigació i s'han de prendre accions. Si un estat com l'espanyol fa això als seus propis ciutadans, quan a l'Àfrica tenim aquest tipus de problemes, es demana a la Comissió Europea que castigui els governs tallant-los les ajudes, deixant-los sense fons comunitaris. Però si els governs europeus fan el mateix que els africans, és una situació molt difícil i pot canviar molt les relacions entre Europa i l'Àfrica. La Unió Europea condiciona les ajudes que dona als països africans que respecten els drets humans. Ara serà divertit veure un espanyol o la Unió Europea donar lliçons a un país africà i amenaçar-lo. No et donarem més ajudes perquè violes els drets humans, quan Espanya està fent el mateix. Quan passen coses així, els governs occidentals reaccionen, demanen una investigació i que es porti els perpetradors davant de la justícia. Ara esperem que s'apliquin la seva pròpia lliçó i facin el mateix a casa seva. Al Twitter aquests dies, molts africans diuen que en un món paral·lel, la Unió Africana i els governs africans haurien de demanar a Espanya que investigui i aturi la violència. Sempre som nosaltres els que rebem les lliçons. És lamentable. És veritat, estic completament d'acord amb l'Aisha.
I completely agree with Aisha.
Aliya, com ens pot ajudar aquí a Catalunya la diplomàcia ciutadana que tu promous a l'Índia i al Pakistan?
From the time I have come here in Barcelona,
en els dies que porto aquí a Barcelona he vist que hi ha molts pakistanesos i indis. I crec que és molt interessant que els indis i els pakistanesos s'odien. Quan són als seus països, no volen parlar entre ells ni es coneixen. Però quan són en tercers països, quan es coneixen i interactuem, llavors s'adonen que simplement són el mateix i això els sorprèn. Crec que també podem aprendre molt de França i Alemanya sobre com van resoldre el seu conflicte, com es van asseure a taula a negociar, com han acceptat el seu passat fosc. L'Índia i el Pakistan no han acceptat les pàgines fosques del seu passat, encara les mantenen en secret. Per això és important que la gent es trobi, que interactuï, perquè així és com les diferències es dissolen i els punts en comú emergeixen. Catalunya és cruïlla, punt de trobada de gent d'arreu del món que interactua, i així cauen els prejudicis. Crec que és molt important. No sé si teniu una iniciativa de diplomàcia ciutadana a Catalunya, però crec que el govern i les institucions públiques hi haurien d'invertir, perquè les nostres conviccions socials es basin en el contacte humà, l'acceptació i l'amor pels altres.
We develop acceptance, love and tolerance for the other.
Aisha, el desenvolupament, la democràcia, la salut, el respecte als drets humans són objectius, dius, panafricans, i si hi ha un problema a Etiòpia i tu vius al Senegal o a Gàmbia, també t'afecta perquè és Àfrica. Creus llavors que els països europeus haurien de fer el mateix i sentir seu el problema català? Parla'ns del teu projecte, d'aquestes fronteres virtuals.
Okay, for us actually we believe in, we have a structure that's called the African Union.
Nosaltres tenim una estructura que es diu Unió Africana i el somni dels nostres pares fundadors és tenir un continent panafricà, una comunitat de fe en el futur, no fer religiosa, sinó d'objectius, però alhora mantenint la nostra diversitat, perquè Àfrica no és només una sola entitat amb una sola visió. Som culturalment molt diversos, tenim formes de vida molt diferents. Per això és també el que ens fa forts. No volem una uniformització que ens distorsioni, que silenciï determinades cultures i diversitats. Volem enfortir aquesta diversitat i construir un continent unit per tots nosaltres. Abans de recórrer a la Unió Europea, crec que els governs català i espanyol haurien de seure's a negociar, perquè els problemes que són difícils de resoldre s'han de parlar i evitar la violència o qualsevol crisi. Perquè se sap quan comença una crisi, però no se sap quan acabarà ni quines conseqüències i repercussions tindrà. La Unió Europea pot servir com a mediadora, crec, ajudant els governs espanyol i català a seure's en una mateixa taula a parlar, perquè crec que hi ha algunes converses i discussions que haurien d'haver mantingut fa anys, però no ho van fer i això ha contribuït a agreujar la tensió.
And it contributes to raising, to heightening the tension. So I think maybe we should learn to know each other better.
Crec que potser hauríem d'aprendre a conèixer-nos millor i construir una comunitat des del poble, no des de les institucions. És important, ha de començar des de la base. Si voleu viure junts, si la gent no ho vol, acabarà sent un problema.
Then it becomes a problem. That's another role that unions or
les unions i les comunitats econòmiques poden ajudar a millorar la situació. Han de jugar aquest rol, construir vincles entre la població i assegurar-se que la gent realment vol viure plegada, en comptes de tenir només uns líders que demanen unitat.
Canviem de tema, sou defensores dels drets de les dones. Quina és la situació de la dona a l'Àfrica? Ha millorat la seva presència a l'esfera pública? Quina és l'evolució?
In Africa in general, I think it's good, but it always needs to be better and better.
A l'Àfrica en general crec que la situació evoluciona, però sempre hi ha marge per millorar, i més específicament sobre Líbia, crec que ha millorat després de la revolució, perquè amb el règim de Gaddafi mai no vam tenir cap dona ministra en els seus governs. Potser ell era un defensor de les dones, en vam tenir algunes a la policia o a l'exèrcit, però no en nivells de decisió i poder. Però després de la revolució la situació està millorant. Evidentment encara no hi ha igualtat, però almenys tenim la presència de dones, almenys dues dones en cada govern. I també per primer cop, des de les primeres eleccions de Líbia el 2012, tenim dones diputades al Parlament, dones al comitè que està redactant la Constitució. No ha estat gens fàcil. Hem hagut de fer moltes campanyes de pressió i denúncia perquè la gent accepti aquesta nova idea de tenir dones decidint. No ha estat gens fàcil. Recordo una campanya que vam fer quan estàvem elegint el comitè que redacta la Constitució. Estaven treballant en la llei electoral i nosaltres vam demanar una quota d'almenys el 35% per les dones, però amb l'auge de l'extremisme i la radicalització volien excloure les dones completament i va ser molt difícil aconseguir que les dones entressin i ens vam haver de contentar amb un 10%, que són només 6 dones d'un total de 60. És molt poc, dues dones de cada regió de Líbia, dos del sud, dos de l'est i dos de l'oest, però almenys estem contentes d'haver aconseguit representació, tot i que sigui de forma molt limitada i desigual. En encara estem lluitant per millorar-ho i perquè les dones estiguin representades en tots els estaments de l'Estat, també que participin en la pau i en la seguretat, en negociació de pau i diàleg, reunions, presa de decisions, exèrcit, policia, institucions públiques.
Public institutions. I a Gàmbia i al Senegal, també i al Pakistan i a l'Índia, quina és la situació? És l'educació l'única forma d'apoderar les dones?
I think education contributes a lot to empowering women. So education is good, but not just education.
L'educació contribueix molt a l'apoderament de les dones. L'educació està bé, però no només l'educació. Les dones necessiten que les estimulin, que les animin a empoderar-se. Perquè l'empoderament no ve de l'exterior, és dins teu. I cal sensibilitzar les dones perquè s'empoderin. T'han de donar la informació que necessites, conèixer els teus drets com a ésser humà i com a dona, i tenir llibertat d'explotar el teu potencial, de ser el que vulguis ser, i no el que la societat vol que siguis, no limitar-te. Com a dona tenim els mateixos drets que els homes. Jo sempre dic que el cervell no té gènere. Llavors, per què m'has de limitar el meu potencial, les meves capacitats pel meu gènere, pel meu sexe? Crec que l'educació hi contribueix molt, però hem d'anar més enllà i conscienciar, perquè molta gent està a les fosques, no té accés a la informació, i aquest és el problema.
No saben com accedir a la informació.
No saben com aconseguir la informació. Les dones hem fet un llarg camí, però encara no l'hem acabat. Encara hi ha espai per millorar en tots els nivells.
I el mateix passa a l'Índia i al Pakistan. La societat encara és tan patriarcal i desigual, restringeix l'accés de les dones a la participació política i la reivindicació dels seus drets. No és només educació el que necessiten. A l'Índia i al Pakistan ens cal educació de qualitat, perquè la que ara rebem fa que després tinguem una actitud etnocèntrica. Ens ensenyen a pagar, a ser intolerants, a no respectar els que són diferents de nosaltres. El nostre sistema educatiu no es basa en els principis de pau, coexistència, tolerància, acceptació de la diversitat. Quan hi ha extremisme, violència i conflicte, mai no anem a l'arrel del problema per resoldre'l. I per això, després, el conflicte es torna a repetir. Per això tenim una pau negativa, no duradora, i en tot aquest procés les dones queden marginades.
There is negative peace, there is not positive peace, and in all of this women are also marginalized and
Okay. Well, thanks a lot. Moltes gràcies per compartir les vostres experiències. Aisha Dabo, ciberactivista a Gàmbia i Senegal. Aliyah Harir, defensora de la diplomàcia ciutadana entre la Índia i el Pakistan. Aisha Altuboli, defensora dels drets de les dones. Líbia, gràcies també per participar a la cinquena edició d'aquest projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que organitzen, entre d'altres, el Fons Català de Cooperació, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat o l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Gràcies a totes tres per les vostres idees per canviar el món.
Thank you.
Solidaris, Ràdio Sense Fronteres.
Marxem i ho fem com sempre amb cultura solidària, amb literatura, música i cinema que ens ajudin a apaivagar els ànims, a agafar forces després d'aquests dies tan difícils. El David Caravent president, el cantant de Mishima, ens recomana una pel·lícula, en concret la seva banda sonora, música clàssica per animar l'esperit.
La cançó solidària que us proposo és una peça de la pel·lícula La nit americana, del Truffaut, i és la peça central, es deia Gran Coral. Bueno, és una peça de música clàssica que té com a propòsit animar molt l'esperit, animar moralment a la gent. I a mi sempre m'ha produït aquest efecte, el de creure en que l'endemà és possible i que l'empresa de grans obres doncs, té un cert sentit.
El nostre crític literari de capçalera, el David Guzmán, Ciutat Marac d'aquesta nit a les 11, ens ajuda avui a explicar els drets humans als més petits.
Hola, què tal, solidaris? Una de les dificultats que tenim, no només com a ciutadans, sinó com a pares, sovint és la de transmetre als fills, com transmetre als fills tot el que estem vivint com a país, no? I com fer-ho, a més, amb un to, amb un llenguatge que ells puguin entendre, que puguin interioritzar. Doncs bé, per sort també amb això tenim l'auxili dels llibres, i llibres com els dos títols que porto avui. El primer és una joia que ha escrit una portuguesa, la Isabel Minyós, i que ha il·lustrat el Bernardo Carballo. L'ha dit a l'editorial Takatuka i es diu D'aquí no passa ningú. I és un llibre tan original en el seu plantejament que durant la primera meitat de la història la pàgina a la dreta sempre és en blanc. Per què? perquè hi ha un militar a la pàgina de l'esquerra que ha ordenat que ningú no passi més enllà, és a dir, que ningú no traspassi la pàgina de l'esquerra. Per tant, s'ha de fer complir la llei, s'ha de fer complir l'autoritat, i els personatges es van acumulant a la pàgina de l'esquerra, pàgina rere pàgina, fins que doncs, hi ha una petita revolta. No és un llibre, per tant, que parla de repressió, que parla de llibertat i de com fer que una societat autoorganitzada sigui capaç de combatre la intolerància. Un títol, doncs, extraordinari i molt recomanable. D'aquí no passa ningú. I el segon volum és aquesta petita història dels drets humans, escrita per la diputada Concepció Ferrer i que ha il·lustrat, que va il·lustrar la Pilarín Vallès fa alguns anys. És un llibre publicat per l'editorial Mediterrània, dins d'una col·lecció molt didàctica, també dedicada a diferents disciplines, i en aquest cas són els drets humans. Un llibre que narra l'origen i l'evolució del que coneixem com a drets humans des de la primera declaració del segle XVIII, l'adopció el 1950 de la Convenció Europea dels Drets Humans o la Carta dels Drets Fonamentals, tot plegat, com sempre, doncs, amb un to que els nanos poden interioritzar i que poden entendre. Un llibre més vigent que mai, sobretot quan recorda que encara hi ha molt per fer des d'Europa i que s'obre amb aquestes paraules de qui va ser president del Parlament Europeu, l'irlandès Pat Cox. El respecte pels drets humans és un dels fonaments de la Unió Europea, el Parlament de la qual tinc l'honor de presidir. Considero molt important que la Unió Europea i els seus estats membres no es limitin a tractar qüestions tècniques com els mercats i la política agrària. Són qüestions importants, però la principal tasca com a polítics és crear una Europa dels valors. No és casualitat que Espanya entrés després de la mort del general Franco, Portugal després de la de Salazar, Grècia després de superar el cop d'estat dels coronels i els nous estats membres de l'Europa de l'Est després de la caiguda de l'imperi soviètic. I continua Pat Cox, president en el seu moment del Parlament Europeu, narrant el que en aquell moment, 2004, era Europa. Cal dir que Europa ha evolucionat, però que encara els reptes i els canvis que ha d'afrontar en relació als drets humans són cada cop més gegants.
I per tancar els solidaris li han demanat al cantautor Joan Miquel Oliver, l'ànima dels Antònia Font, també escriptor, una cançó per canviar el món.
Bon dia, som en Joan Miquel Oliver i la cançó que jo recomanaria seria Everybody's Got to Learn Sometime del grup The Corgis, que és una cançó que m'agradava molt ja quan era petit i senzillament crec que transmet molta de pau i molt bon rotllo, és una cançó que me fa sentir molt bé. I jo estic segur que, si no l'heu sentit, us agradarà molt.
Change your heart. Look around you.
Marxem ara sí, la ràdio sense fronteres. Avui l'hem fet el Sergi Cotillas, l'Ester Garriga, Dolors Jonola, Eva Pineda, Marta Molina, gràcies també a la Maria Alba Gilabert i la Pilar Merodio. Tornem la setmana que ve aquí als Solidaris a Catalunya Ràdio amb més idees per canviar el món.
I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.